Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ser avui notícia, l'Ajuntament de Sabadell netejarà de forma subsidiària els carrers del barri dels quals n'és propietària la Generalitat. Això vol dir que un cop feta la intervenció, el consistori passarà la factura al Departament de Territori. Pol Gibert és portaveu de l'equip de govern.
Els serveis municipals hi actuen i comencen a netejar aquest espai i evidentment doncs, hi passarem la factura a la Generalitat cada mes fins que actuïn ells de manera de motu propi.
És el segon episodi d'aquestes característiques que viu el barri després que el 2017 la Generalitat hagués d'actuar d'urgència per acumulació de brutícia als carrers dels Marinals. Un barri que continua en el punt de mira per la situació de 170 pisos que, segons els seus veïns, pateixen danys estructurals. Vimussa elaborarà, per encàrrec de l'executiu, un informe per determinar quin és l'estat real dels immobles. Tot plegat després que el procés de mediació entre els propietaris i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'hagi tancat sense acord.
Titulars.
El Partit Socialista ha vist que el govern de la ciutat, que li hem reiterat en diverses vegades que retirés la pancarta, no ho fa i no dona respostes a les exigències d'aquest grup municipal, el que farà és obligar a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Sabadell a definir-se en una junta de portaveus.
Escoltàvem el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, el líder del Partit Taronja. L'Ajuntament ha anunciat la presentació d'una moció a la Junta de Portaveus del dia 23 perquè tots els grups es posicionin en relació a la pancarta en suport als presos que encara penjat de la façana de l'Ajuntament. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. Hernández ha subratllat que després d'un mes de la investidura, l'alcaldessa Marta Ferrés ha tingut temps suficient per despenjar la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics. Alhora, la formació també reclama que es col·loqui el retrat del rei Felip VI en un lloc destacat del Saló de Plens, tal com fixa la normativa.
El Centre d'Esport Sabadell acaba d'anunciar el fitxatge de Grego Sierra.
Es tracta d'un central murcià de 26 anys que la temporada passada va jugar al Numancia i a l'UCAMP Múrcia. També s'ha conegut fa uns minuts el calendari del proper curs. El Sabadell debutarà a la nova Creu Alta contra el Castellón i també tancarà la Lliga a casa contra el Villarreal B.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Ha baixat una mica les temperatures respecte del que ha passat el cap de setmana. Veiem ara quina és la situació de cara a les pròximes hores. Ens l'acosta el Jordi Toda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia. Jornada que des d'un punt de vista meteorològic a l'àrea metropolitana de Barcelona vindrà dominada per l'ambient bàsicament assolellat, això sí, amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos que poden ser presents durant pràcticament durant tota la jornada. L'ambient, però, serà bàsicament assolellat. Avui la temperatura en aquest sector, que no experimentaria gaires canvis en relació a l'enregistrada ahir. Vent de component sud i el mar que es mantindria marejol amb algunes àrees de maror. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I situació a aquesta hora del transport públic. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que el sindicat Comissions Obreres ha convocat una aturada de 23 hores del personal de Renfe. En aquests moments de treball circula un de cada tres trens, és a dir, el 33% com a serveis essencials a totes les línies de Rodalies de Catalunya. Teniu més informació als webs i apps de Rodalies de Catalunya Renfe i al telèfon 941-0041. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app d'ATMB. També, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, us hem d'explicar que aquesta hora està tallada la T-710 a Falset per la pèrdua de càrrega d'un vehicle. S'estan fent desviaments per la T-711, la T-340 i la T-7403. I també, en aquest cas, un accident ha obligat a tallar dos carrils de la P7 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud a conseqüència d'aquest sinistre i aturades a aquesta hora de 2 quilòmetres.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell netejarà l'espai públic que envolta els pisos dels Marinals que són propietat de la Generalitat. Davant de la manca de resposta de l'administració catalana, l'executiu local hi enviarà les brigades municipals cada mes, passant la factura del servei a la Generalitat. Aquesta serà la contundent resposta de l'equip de govern que qualifica aquesta zona de la ciutat com el pitjor espai públic de Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Els polèmics pisos dels Marinals no només s'estan degradant de forma estructural, segons els seus inquilins, sinó també està en molt mal estat l'espai públic que els envolta. Aquest és propietat de la Generalitat, que fa temps que no neteja la zona, provocant problemes de salubritat. Per exemple, una plaga de xinxes ara fa 2 anys. Per aquest motiu, l'Ajuntament s'ha cansat d'esperar i netejarà la zona, això sí, obligant la Generalitat a pagar el cost del servei. Pol Gibert és el portaveu del govern municipal.
Bé, sabeu, és un espai de deteriorat. Jo crec que és el pitjor espai que es pot trobar a Sabadell ara mateix en quant a espai públic. És un espai que depèn de la Generalitat del seu manteniment. Durant aquest mes del govern s'ha requerit a la Generalitat en diverses vegades que actuïn, que netegin, que el reformin. No hi ha una resposta de part de la Generalitat i, per tant, el que passa a fer l'Ajuntament és actuar de manera subsidiària i passar-li la factura a la Generalitat cada vegada que s'actua.
Per altra banda, la setmana passada es va trencar la mediació entre els veïns dels Marinals dels pisos afectats de Luminosi i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, tot plegat perquè no coincideixen en com s'han de tractar els 170 pisos que els propietaris denuncien que pateixen problemes estructurals com els que es van enderrocar l'any 92 i recentment s'han substituït. De moment, l'Ajuntament ha optat per començar una inspecció a càrrec dels tècnics de Vimusa.
Davant d'aquesta situació en la qual ni la Generalitat ni els veïns tenen un acord sobre com ha de ser l'informe que digui com estan els pisos dels Marinals, l'Ajuntament ha decidit que el que fa en primera instància és enviar els tècnics de Vimusa perquè facin una inspecció a la gent de la casa, diguem els tècnics propis de l'Ajuntament, perquè el govern pugui tenir una opinió pròpia de com estan la situació dels pisos i a partir d'aquí poder començar les actuacions o les línies d'actuació que es creguin convenients.
Els veïns demanen que es comparin els 170 pisos que encara queden al barri amb els que es van substituir l'any 92 per saber si cal una solució semblant. En canvi, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya només aposta per una rehabilitació pagant el 25% del seu cost.
I l'Ajuntament també ha anunciat avui que es reunirà amb el Ministeri de Defensa per abordar el futur de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. L'objectiu del consistori és no esperar la resolució del contenciós administratiu que el Ministeri va presentar contra l'Ajuntament per la propietat de l'equipament. La idea de l'executiu local és preguntar sobre quins usos té pensats el Ministeri per aquest espai i intentar aconseguir la cessió a la ciutat.
Plegat, però encara està en una fase molt inicial. Després de vacances començaran aquestes converses entre les dues parts. Es tracta d'una posició que el PSC sempre ha defensat, fins i tot quan estava a l'oposició i el govern quadripartit va iniciar els tràmits per municipalitzar la caserna després d'un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que deia que era de propietat municipal. Pol Gibert, portaveu del govern.
Que el govern iniciarà la tornada de l'estiu una ronda de contactes amb el responsable, diguem, amb alta possible responsable de l'infraestructura, que és el Ministeri de Defensa, la Guàrdia Civil, com bé sabeu, per intentar trobar una solució al conflicte una vegada per totes i poder disposar d'aquest espai per la ciutat i després d'aquí pensar futurs equipaments o espais que puguin ocupar aquella zona.
Tot i que Gibert afirma que en cas que el Ministeri cedís la caserna ja pensaria en futurs usos per l'equipament, ja ha avançat que la seva prioritat és relacionar-la amb l'Hospital de Sabadell.
El govern té una primera idea inicial que creiem que li podria lligar a l'ús d'aquella zona, com és a vincular-la a l'entorn de coneixement que genera el taulí. Pues una proposta inicial a espera de saber com acaba l'espai, de qui és finalment i quina solució se li troba tot plegat.
Tot i que el govern quadripartit va fer unes petites obres de rehabilitació de l'espai, Gibert ha afirmat que l'edifici necessita una intervenció més important i que no està en condicions de ser utilitzat.
L'Ajuntament de Sabadell també invertirà 270.000 euros en la renovació d'un tram de la xarxa de canonades d'aigua del centre. L'actuació ha començat avui i es farà en un total de 7 fases. Les obres comportaran alguns talls de trànsit al capdavall de la Rambla i també a la Gran Via.
Sabadell té un sistema de canonades molt envellit, instal·lades fa 60 o 70 anys. Una situació que en els últims anys ha fet que s'hagi disparat el nombre d'incidències que registra la xarxa de distribució d'aigua. En parla el tinent d'alcalde d'Equació Territorial, Jesús Rodríguez.
L'anàlisi que es fa és, bàsicament, si tu tens unes canyeries que porten 60-70 anys, doncs té uns problemes d'incidències molt elevats. I bàsicament, si comencem a fer les fases aquestes, que en aquesta zona estan previstes 7 fases, pues, i una inversió de 270.000 euros per a donar solució a que no passin els temes que poden passar de trencament de canonades i el perjudici que pot provocar al ciutadà el fet de no tenir aigua a casa.
L'actuació que comença avui té previst solucionar part d'aquests problemes. La companyia Aigües de Sabadell ja ha substituït el tram de canonada que passa per sota de la vorera, mentre que avui ha iniciat els treballs per canviar el tub que passa pel subsòl de la calçada. Això provocarà algunes afectacions al trànsit, concretament des del carrer Cervantes fins al carrer La Torre, un dels laterals de la Gran Via, però només s'hi podrà circular en sentit sud.
Bàsicament el que hem visualitzat que a l'altura de... En sentit pujada de Rambla estarà obert el trànsit i de baixada es desviarà cap a la Gran Via.
Els treballs han començat avui i és previst que les afectacions s'allarguin fins al 4 de setembre, just abans de la Festa Major. Les obres, però, es mantindran fins l'1 d'octubre, però en aquest cas no suposaran restriccions del trànsit perquè es faran per sota de la vorera als carrers Turbano, Duran i Sors i Marquès de Comillas.
Us ho hem destacat també en titular. Ciutadans presentarà una moció el pròxim 23 de juliol a la Junta de Portaveus per demanar a la resta de grups municipals que defineixin la seva posició sobre la retirada de la pancarta de la façana de l'Ajuntament i dels llaços grocs als equipaments i a la via pública. L'objectiu, diuen, és que es compleixi la legalitat i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Just quan es compleix un mes de l'elecció de Marta Ferrés com a alcaldessa de Sabadell, els regidors de la formació taronja han tornat a exigir que es despengi la pancarta amb el lema presos polítics i els símbols independentistes, tal com ho han fet en reiterades ocasions, amb la diferència que aquest cop van un pas més enllà i demanaran en una moció que presentaran a la Junta de Govern d'aquí a 8 dies que tots els grups municipals defineixin quina és la seva postura.
I aquesta moció que portarem amb la Junta de Portaveus no parlarà només de la pancarta que hi ha a la façana de l'Ajuntament, sinó del compliment de la legalitat en conjunt a la nostra ciutat. Per tant, no només parlarem de la pancarta de la façana, parlarem també dels llaços grocs que hi ha a la via pública, parlarem també de les estelades que hi ha a la via pública i demanarem el compliment, en primer lloc, de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I en segon lloc, el que demanaran, segons el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, és que es compleixi també el Reial Decret d'Entitats Locals i que la imatge del cap d'estat, del rei Felip VI, presideixi un lloc preferent a la sala de plens de l'Ajuntament.
Sabeu, a la sala de plens de l'Ajuntament de Sabadell només es troba en un lloc preferent la figura del president de la Generalitat de Catalunya, amb la qual aprofitarem aquesta moció per demanar el compliment de la legalitat, que sigui el compliment de tota la legalitat, també aquella que exigeix que la figura del rei, la figura del cap d'estat estigui situada en un lloc preferent de la sala de plens.
Just l'endemà de la Junta de Portaveus, l'alcaldessa Marta Ferrés està citada com a testimoni per la peça número 28 del cas Mercuri. Per Hernández hi ha diversos escenaris possibles i per això assegura que no vol avançar-se als fets d'una possible investigació que, donat el cas, assegura analitzarien abans de demanar-ne la dimissió de Marta Ferrés.
Notícies migdia.
Un minut per arribar al punt de 3:45. L'esclerosi múltiple és una malaltia desconeguda i de difícil diagnòstic. Per millorar els tractaments i els reconeixements d'aquesta patologia, cal incrementar la dotació pressupostària que es destina a la investigació. Per això, ahir diumenge es van recollir fons per la recerca amb una nova edició del mullat per l'esclerosi múltiple que a Sabadell es va fer a un total de 5 piscines. Ho va seguir la Mireia Sanz. Molt bon dia, Mireia.
Bon dia a les piscines Joan Serra, el Club Natació Sabadell, el Club Tenis i el Cercle Sabadellers i sobretot la bassa de Sant Oleguer on es va fer el migdia el salt institucional. Són les 5 piscines que han participat d'aquest mullat. Regidors de govern i d'oposició es van llançar a la piscina en solidaritat amb aquells que pateixen aquesta malaltia. L'alcaldessa Marta Ferrés detalla el perquè d'aquest gest tan simbòlic.
El que es tracta és de fer dues coses. Un, de visualitzar-ho, de fer-ho conèixer a la gent, de normalitzar doncs, que evidentment en el nostre entorn hi ha gent que pateix, hi ha gent que té infermetats, i segon, evidentment, situar-ho en agenda pública, perquè al final tot depèn de la investigació i al final això acaba volent dir depèn dels diners, no? I per tant hi ha d'haver un esforç de totes les administracions doncs, per poder-ho anar situant en agenda, no? I de poder fer aquest impuls.
I precisament la recerca de diners per poder fer recerca al voltant d'aquesta malaltia és el principal mal de cap d'entitats com la Fundació Esclerosi Múltiple de Barcelona. La Núria Castillo és sòcia i afectada per aquesta malaltia i ha explicat als micròfons de Ràdio Sabadell quines són les afectacions d'aquesta patologia en els pacients.
Pues es una malaltia autoinmune y tu cuerpo lo que hace es atacarte a sí mismo, se ataca a sí mismo, es como si tú tuvieras una gripe, ¿no? Y tu cuerpo va a luchar todos tus leucocitos, tus glóbulos blancos, va todo a luchar, pues se cree, ¿no? O sea, tú al tener la enfermedad autoinmune se cree que tú tienes algo y entonces lucha para acabar con algo y al final ataca y ataca a las neuronas.
Una de les lluites principals de les entitats que treballen per fomentar la recerca al voltant d'aquesta malaltia és millorar el diagnòstic. A dia d'avui és una de les principals dificultats amb les quals es topen els afectats perquè és una malaltia que es manifesta en brots i fins que no se'n pateix un de greu és difícil saber que se n'està afectat.
I comencem la setmana repassant un concert ineludible del programa del Fresc Festival per avui. Si voleu gaudir de la música en directe amb una de les joves promeses del jazz, no us ho podeu perdre.
Has vivido con un golpe en la frente.
El concert serà a 8:45 de la nit a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 i encara queden entrades per anar-hi. L'artista Eva Fernández presentarà el seu nou disc Jo Pregunto, una selecció de poemes d'Apisinàrquic, Estorni, Costa Freda i també Cortázar, musicats i compostos per la cantant i el saxofonista al costat del guitarrista Josep Monar. De fet, Enric Fuster a la bateria també completa la formació. Després de les bones crítiques de Darkness, Eva Fernández ha fet un salt a la seva carrera artística per atrevir-se amb la composició musical de les seves pròpies cançons, amb l'ajuda de Monar. Fernández i Monar han dedicat un any a escriure i donar forma a 7 temes que conformen aquest disc, barrejant les seves influències individuals i els diferents llenguatges sota una premissa ideològica comú. Menys és més. El resultat final, una proposta molt més personal, un viatge a mig camí entre la cançó i el jazz fresc, contemporani i elegant.
Havia que inventar-los otra vez.
I ara és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. Pedro Sánchez dona per trencades les negociacions amb Pablo Iglesias.
El president espanyol en funcions ho ha dit en una entrevista a la cadena Ser avui, tot plegat després de la consulta engegada dins el partit Lila per saber si les bases donen suport o no a la investidura del líder socialista. Sánchez creu que la consulta és només una manera per justificar un altre no, el segon, a la seva investidura.
Las dio por rotas el señor Iglesias. Hay una constatación y una consecuencia. La constatación es que el señor Iglesias no se movió de su posición maximalista en relación con un gobierno de coalición sin ningún tipo de veto, según dice él. Y en segundo lugar, la consecuencia es la que empezamos a intuir. A mí me cuesta verbalizarlo, pero honestamente creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura.
Amb aquest anunci, el cap de l'executiu en funcions anirà a la investidura els dies 22 i 23 de juliol sense tenir tancat un acord perquè prosperi.
El Tribunal Suprem rebutja el permís perquè Joaquim Forn assisteixi al ple de l'Ajuntament de Barcelona.
El Tribunal assegura que és conscient de les restriccions que implica la privació de llibertat, però les considera proporcionades respecte a les necessitats de preservar els fins del procés final un cop tancat el judici oral. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que Forn pogués assistir a la sessió d'avui en què s'ha d'aprovar el cartipàs municipal.
Josep Rull demana el seu alliberament al Tribunal Suprem al·legant una malaltia greu del seu fill que ha de ser operat a mitjan del mes que ve.
Segons el Confidencial, Rull ha sortit dues vegades de permís des que ha tornat a Lledoners, coincidint amb les proves diagnòstiques del menor. Unes sortides avalades pel Suprem, que ara haurà de decidir si permet Rull que surti per estar amb el seu fill abans i després de l'operació. L'exconseller argumenta que no hi ha risc de fuga precisament per la malaltia del menor.
I un últim apunt, continua en marxa la recerca de tres espeleòlogues catalanes que dissabte es van endinsar a la cova de Cueto Coventosa, a Cantàbria.
Les tres dones, que serien experimentades en la matèria, no han sortit de la gruta en el temps previst, la qual cosa ha activat els equips d'especialistes del govern de Cantàbria. El grup de rescat intenta determinar si el retard està motivat pel cansament o perquè hi ha hagut un accident.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella a terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui comencem parlant del centre d'esports amb notícies calentes, podríem dir, perquè ho acabem de conèixer ara fa uns minuts. El Sabadell debutarà el cap de setmana del 24 i el 25 d'agost a la Nova Creu Alta contra el Castellón. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La Federació Espanyola ha fet públic fa uns minuts el calendari del grup tercer de la segona B.
Sí, el conjunt orellut tornarà a visitar l'estadi Creu Alteng i no hauran passat ni 4 mesos de l'agònic partit amb tots dos equips implicats en la lluita per sortir del descens. Un duel que, per cert, es va resoldre amb el gol d'Arturo en el minut 90. Tornant al calendari, el primer desplaçament arribarà la segona jornada a Bunyol contra l'Atlético Levante i el partit de festa major serà a casa contra el València Mestalla. De fet, els 6 primers rivals del centre d'esports seran de la Comunitat Valenciana, mentre que els 7 següents seran catalans. El 2019 s'acabarà el 22 de desembre a Lleida, mentre que el Dia de Reis es posarà punt final a la primera volta a Vila-real. Per tant, el filial groguet serà l'últim rival del centre d'esports i el partit es jugarà a casa a finals de maig.
El cert és que està sent un dia frenètic a les oficines de la Nova Creu Alta. Pau, el club ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de Grego Sierra.
Central esquerrà de 26 anys, nascut a Múrcia i que arriba procedent de l'UCAM després de començar la temporada a Numància, al Numància en aquest cas a Sòria, a segona divisió. Ara bé, en les dues últimes campanyes només ha disputat 17 partits. Sierra va disputar el play-off d'ascens la temporada 2016-2017 amb el València Mestalla. Com a curiositat, en el partit disputat a Paterna entre el filial Xe i el centre d'esports va ser expulsat i el Sabadell va acabar empatant en el darrer minut amb un gol de Chomin Barcina. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club té la intenció d'anunciar avui un altre fitxatge sub-23. D'altra banda, hi ha dos noms més que han sonat amb més força en els últims dies i que estarien a prop d'arribar a la Nova Creu Alta, Àlex Corredera i Quique Rivero. El primer és un mitjapunta de 23 anys format a la Masia que va defensar els colors del València Mestalla la temporada passada. El segon és mig centre, té 27 anys i acaba de pujar a segona divisió amb el Racing de Santander. I d'altra banda, com també ha informat Ràdio Sabadell aquest matí a les xarxes socials, la comissió esportiva del centre d'esports treballa per tancar el retorn d'un altre central, Jesús Olmo. El veterà defensa ja va vestir la samarreta arlequinada a segona divisió entre 2011 i 2014, tot i passar-se un any i mig en blanc per una greu lesió al tendó d'Aquiles. Després es va estar 5 temporades al Reus Deportiu, d'on va sortir direcció Elx el passat hivern, un cop confirmat el descens administratiu de l'entitat rojinegra. Ara el Martínez Valero, Pacheta no compta amb ell i la seva tornada a la Nova Creu Alta podria fer-se efectiva si arriba a un acord per rescindir el seu contracte amb el conjunt il·licità.
Tots aquests futbolistes podrien exercitar-se en els pròxims dies sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Avui la plantilla del Centre d'Esport Sabadell s'ha tornat a vestir de curt per posar en marxa de forma oficial la pretemporada.
Una primera sessió que ha començat a les 9 del matí a la Nova Creu Alta i a la qual el tècnic de Canovelles ha tingut a la seva disposició 19 jugadors, 11 del primer equip i 8 del filial. L'Esturgó, Jandro, Froy, Marquillas, Adam, Bellalta, Bladis i Marc Suárez. L'única absència ha estat la de Néstor Querol. El castellonenc ha passat la revisió mèdica al matí i després s'ha entrenat en solitari. Hidalgo ha comparegut en roda de premsa i ha recordat la salvació a Olot com a punt de partida d'aquesta temporada.
Parlar de prometre coses el 15 de juliol és aventurar-se massa. Això és molt llarg. El que podem prometre és treball, sacrifici, implicació, intentar donar als nostres aficionats alegries cada diumenge, que estiguin a nosaltres. Per això és molt important que no oblidem l'Olot. L'Olot va ser importantíssim a nivell nostre com a jugadors i com a entrenadors, però a nivell d'afició, el que vam fer aquesta afició per nosaltres, per mi això no ho podem oblidar i això ha de continuar.
El tècnic de Canovelles no s'ha mostrat preocupat per la manca de fitxatges. De moment, només han arribat Ian Mackay, Jurgio Tió i, com hem dit, ara fa uns minuts, Grego Sierra. Falta per tancar-se un davanter golejador que millori les xifres de la temporada passada, però Hidalgo considera més necessari tancar l'aixet al darrere.
Tots els jugadors són importants. Sense un lateral dret no podem funcionar. Està clar que al final el nou golejador és el que et dona aquesta possibilitat d'estar o de guanyar partits, però per mi el més important és fer un bloc, fer un equip que pugui competir des del primer moment, que sigui sòlid, perquè sense això en aquesta categoria no farem res, no? Està clar que no podem encaixar els 50 i pico gols que vam encaixar l'any passat i en aquest aspecte és el que per mi ara mateix és el més important, no?
Excepte avui, l'equip s'entrenarà en doble sessió tots els dies d'aquesta setmana i dissabte al matí tindrà lloc el primer partit d'entrenament a porta oberta sobre la gespa de la nova Creu Alta.
I aquesta sintonia ens indica que és moment de parlar del Mundial de Gwangju i bones notícies ens arriben des de Corea del Sud. Ona Carbonell s'ha penjat fa uns minuts la seva segona medalla en aquest Mundial. La nedadora del Club Natació Sabadell ha estat tercera amb la resta de l'equip espanyol a la rutina Highlight.
Una prova que s'ha introduït en el calendari en aquest Mundial i en què Espanya ha estat tercera per darrere d'Ucraïna i d'Itàlia. Aquest bronze ha arribat hores després de la classificació de Carbonell per la final del solo lliure. La barcelonina ha estat segona amb una puntuació que ha fregat els 94 punts, només per darrere de la russa Svetlana Romashina, que s'ha enfilat per sobre dels 96. En cas de penjar-se una nova medalla, Carbonell es convertiria en la nedadora amb més medalles en la història dels Mundials, un total de 22. Aquestes eren les seves sensacions després de ser segona aquest cap de setmana al solo tècnic al ritme del discurs de Nelson Mandela.
Muy contenta, la verdad es que 21 medallas mundiales, ni me lo creo, y después de un año así, pues, de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, la verdad es que pues era un objetivo muy grande y todo el mundo trabaja mucho, las rivales crecen cada vez más, hay unos juegos dentro de nada. Este año hemos focalizado mucho en el dúo y el equipo porque son las rutinas olímpicas y entonces el solo estaba un poco más... Además es un solo nuevo, pero la verdad es que una plata mundial no me lo creo.
D'altra banda, Emma García ha estat sisena aquest matí a la final del duet mix tècnic fent parella amb Pau Ribas. La sabadellenca no ha pogut millorar la posició de la preliminar i s'ha hagut de conformar amb una puntuació de 84 punts, lleugerament millor que la semifinal. García participarà divendres al duet mix lliure.
I a la competició de waterpolo, Pau estrena Plàcida de l'equip masculí.
Victòria per 23-3 contra Sud-àfrica. La ventafocs del grup, el seleccionador David Martín, ha fet rotacions i el futur porter del club, Edu Lorrio, ha tingut minuts sota pals, així com també Sergi Cabanes. La matinada de dimarts a dimecres es jugaran la primera posició del grup i el passi a quarts contra Hongria. D'altra banda, aquesta propera matinada, a partir de les 4:10, juga la selecció femenina contra el Kazakhstan després d'estrenar-se amb una pallissa contra Grècia per 14-4, que deixa les de Mikioka molt a prop dels quarts de final. Així parla del Kazakhstan Laura Ester.
Sincerament, fa molt que no juguem contra elles. A priori, pel que sabem, ha de ser un rival molt més assequible que Grècia, però evidentment no, mai et pots confiar, és un mundial i si estan allà és perquè com a mínim se van jugar i evidentment no podem dir va, sense tirar-nos a l'aigua ja hem guanyat, no, o sigui, hem de tirar-nos a l'aigua, jugar contra el rival, tindre respecte per elles i jugar al nostre millor waterpolo.
D'altra banda, la competició de beach polo, on hi ha el nou fitxatge del club, Sílvia Morell. Espanya ja suma 2 triomfs en 2 partits i es jugarà la medalla d'or contra els Estats Units.
I fora de la ciutat us expliquem que avui ha estat el primer entrenament d'Antoine Griezmann amb el Barça.
El francès ha rebut la benvinguda dels seus companys el primer dia d'entrenament després de ser presentat ahir de forma oficial. El davanter, que signa per les pròximes 5 campanyes, portarà el dorsal número 17 a les esquenes.
L'Espanyol ja suma 3 fitxatges amb l'arribada de Matías Vargas.
L'argentí es converteix en el més car de la història del club després de que l'entitat blanquiloba hagi pagat 10,5 milions d'euros per ell. L'extrem serà presentat aquest mateix dimecres i signa fins al juny del 2024.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 15 de juliol. Un informatiu que hem fet amb el Sof Muñoz i la Rocío García a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.